Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat la casa ocupada al carrer de Sant Domènec, al centre de Sant Cugat. El cos policial ha accedit a l'interior de l'immoble, però no ha trobat els inquilins i ha pogut culminar l'operatiu amb normalitat, sense cap incident, aquest mateix divendres al matí. Aquesta actuació arriba per ordre judicial, d'urgència, tenint en compte els antecedents i les denúncies que hi havia contra un dels inquilins que en els últims dies havia causat danys i destrosses amb un matxet, a més d'amenaçar i insultar els veïns. La propietat de l'habitatge ja havia interposat una denúncia el 2024 que seguia el seu curs. Ara, gràcies a les denúncies dels veïns, han aconseguit l'ordre judicial, com dèiem, amb caràcter d'urgència. A l'interior de la casa, per cert, hi han trobat un gos. L'actuació policial ha comptat amb unitats de l'Arra de Mossos, la policia local i la comitiva judicial. Més coses. Aquest cap de setmana és un cap de setmana de festes majors a Sant Cugat, amb la de la vila de Valldoreix i la del barri de Volpelleres. Cap a, com dèiem, la festa major de Valldoreix comptarà amb una quarantena d'activitats que celebraran entre aquest divendres i el 16 de setembre a Sant Cebrià. Enguany l'EMD ha apostat per una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran en espais com l'aparcament de l'estació, al costat del CAP o al pàrquing del pavelló poliesportiu. Aquests i altres carrers quedaran amb l'accés tancat als vehicles per tal de poder realitzar les activitats programades amb seguretat. I pel que fa a Volpelleres, el barri celebra una nova festa major també des d'aquest divendres, 12 de setembre, quan comenci el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Volpelleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Volpelleres. La festa s'allargarà fins diumenge, amb desenes d'activitats per a tots els gustos i edats. Unes festes majors, les seves organitzacions que hauran d'estar pendents, sobretot durant avui i demà, del cel, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, a més d'un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja alt, que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest mateix divendres. El nivell de perill previst a la comarca és de 3 sobre 6. Els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta i localment ser forts. Res més per ara. Més informació al nostre web, www.cugat.cat, constantment actualitzada, i a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @CugatMedia.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 12 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Ja s'estan gestant alguns ruixats que són extremadament locals, però tenen molt mala bava. Per exemple, s'estan formant al davant de la costa de Barcelona en alguns racons del Baix Llobregat, del Garraf o del Vallès Occidental. Ja diem, com va passar ahir dijous, ruixats que són molt i molt puntuals, però fan caure el cel al llarg d'aquestes immediates hores a molts indrets de l'àmbit metropolità, també de la comarca del Baix Penedès, així com a la Catalunya Central. Aquests ruixats s'aniran estenent d'una forma més clara i en algun moment cauran amb molta força. Més clarianes cap a les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. I ja al llarg d'aquest proper vespre, aquesta propera nit també, la pluja que agafarà una mica més de cos i extensió a les comarques del Prepirineu i de la Catalunya Central. De fet, el dissabte al matí despertarem amb força núvols en aquella banda i amb pluges, que una altra vegada de forma local seran intenses, bàsicament a la Catalunya central. Tarda de dijous, una mica més oberta i més amable. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de quan emprendre vol dir superar obstacles. A Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, parlarem d'InLab, innovació i emprenedoria sense barreres. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, que avui dedicarem a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i a la nova llei antitabac, avui conduïda per la periodista Tina Forest. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Joan Garcia, veí vinculat a destacades entitats de la ciutat. Obrirem un nou espai, l'hem anomenat Viatge al Centre de la Ràdio, que ens descobrirà les interioritats de les emissores del Connectats. Avui, Ràdio Sabadell. I repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana per acabar amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Servei Municipal de Medi Ambient de Terrassa ha programat 92 activitats per fomentar la consciència mediambiental entre l'alumnat de tots els cicles escolars. El període d'inscripció finalitza el 30 de setembre i el tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica municipal. El programa d'educació per a la sostenibilitat, PEST, inclou activitats impartides per exemple, per l'Empresa Municipal d'Aigua, per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa i per l'Agrupació de Defensa Forestal. La programació, que ja forma part del currículum escolar de la majoria d'escoles de la ciutat, s'articula en 3 àmbits: tallers a l'aula, visites a les instal·lacions ambientals i activitats a la Mella Verda, i tindran lloc entre gener i juny del 2026. De les 92 propostes, 14 estan dirigides a l'etapa d'educació infantil, 48 a primària i 30 a secundària i batxillerat. El programa inclou diverses novetats temàtiques i el curs passat va comptar amb la participació de 43 centres educatius, 8.000 alumnes i 300 tallers.
Gràcies, Sergi. I ara continuem amb Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell millorarà els trams del Ripoll més malmesos en els pròxims mesos. La Junta de Govern local ha adjudicat les obres amb un pressupost superior als 335.000 euros i els diners concretament aniran destinats a estabilitzar els camins i corriols que discorren en paral·lel al riu, a instal·lar elements de seguretat com ara tanques de fusta o escales en les zones més conflictives i també serviran per instal·lar noves malles per protegir el sol quan hi hagi pluges torrencials. Tot plegat se marca en un projecte molt més global per fer una bona rentada de cara a un dels principals pulmons verds de la ciutat. Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, ha repassat tot el que s'hi està fent.
Sabeu que estem evolucionant, no estem desenvolupant diversos projectes per millorar el que és el riu Ripoll. Hem fet les retirades de canya americana, que és una espècie invasora, i en aquest cas doncs, es tracta d'unes obres de millora de l'accessibilitat.
En total, aquest projecte està dotat amb 1 milió d'euros.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Creix l'interès per la celebració d'esdeveniments a les Tres Xemeneies. Així ho destaquen des del Consorci del Besòs, qui aposta perquè les activitats que s'organitzin aportin un valor afegit al territori. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest dimecres l'espai acompanyat de l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Canyete, i el gerent del Consorci, el badaloní Ferran Falcó. El concert de Travis Scott de Spotify i el Barça per la presentació de la samarreta del Club Blaugrana, cinema a la fresca de la Sala Montjuïc o la desfilada de Desigual. Són només alguns dels actes que han aplegat centenars de persones en aquest emblemàtic espai del litoral adrianenc. Esdeveniments que afavoreixen que molts més ciutadans s'apropin a les Tres Xemeneies fins ara desconegudes per dins. Recordem que aquest espai ha d'acollir el Catalunya Media City. Les obres, segons Falcó, es podrien iniciar a finals del 2027. Precisament el president del Parlament de de Catalunya, Josep Rull, ha enumerat les oportunitats d'aquest projecte que, diu, generarà nous llocs de treball. L'escoltem.
Un dels grans centres de referència amb polítiques d'innovació i d'activitat econòmica d'alt valor afegit. Això vol dir crear molts llocs de treball, moltes oportunitats i vincular formació, recerca, competitivitat, activitat econòmica.
Des del Consorci del Besòs assenyalen que s'està treballant actualment en la redacció tant del projecte d'urbanització com del parc, així com la negociació de la reparcel·lació, entre altres tràmits urbanístics i burocràtics.
Seguim des del litoral, però ara des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La commemoració de la Diada al Prat ha reivindicat els serveis públics i una política basada en el diàleg pel progrés comunitari. Així ho ha destacat Alba Bou Jordà en el seu primer discurs com a alcaldessa de l'11 de setembre.
El catalanisme popular sap que el que determina la qualitat d'una pàtria no són les seves banderes, sinó els seus serveis públics. Sap que allò que defineix un poble no és la puresa de la seva sang, sinó què és capaç de construir quan els seus membres treballen plegats i plegades. El catalanisme popular sap que allò que ajuda a avançar un país no són aquells que atien el conflicte per beneficiar-se'n, sinó les persones que es pregunten com poden construir.
Bou també ha reiterat el seu compromís amb la defensa de l'equilibri territorial i contra l'ampliació de l'aeroport de Prat. Tot plegat en un acte que ha tingut, com és habitual, el seu epicentre als peus de l'Arc de l'Esperança, alhora que s'ha convertit en un clam contra la guerra amb la mirada especialment posada a Gaza.
Gràcies, Lluís. I pel que fa a Castellà del Vallès, que marca avui l'actualitat. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Festa Major de Castellà del Vallès, que avui arrenca de manera oficial, recupera, després de 7 anys fora de la programació, la cursa de trastos. Després que el 2017 se celebrés l'última edició, els joves castellarencs Héctor Canyones i Sergi Ferrer han decidit reprendre un dels actes més representatius i seguits de la Festa Major del municipi. La normativa per a aquesta 15a edició de la cursa és clara. L'equip pot ser format per un màxim de 5 persones i els trastos han de tenir direcció, frens i no estar motoritzats. Enguany es pot participar en la prova en dues categories diferents, general i mare, pare o fill o filla. A la segona categoria, els equips hauran de comptar amb, com a mínim, un representant major d'edat i un menor d'edat. Els 3 millors temps de cada categoria obtindran la medalla i el trofeu corresponent i un premi cortesia dels patrocinadors de la cursa. La rebuda de la tornada a la cursa de trastos ha superat totes les expectatives i ja s'han cobert els 25 equips inscrits que els refundadors havien proposat al principi. El que no canviarà serà el recorregut que arrencarà a l'era d'en Patasques i la inèrcia i la gravetat farà que els trastos baixin pel carrer de Sant Llorenç, passin per la plaça del Mestre Jalonc i encarin el carrer del General Boadella per arribar a la meta, situada a la font de la plaça Major.
Gràcies, Albert. I per tancar, repassa l'actualitat de Sant Cugat amb Martí González. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres la casa ocupada del carrer de Sant Domènec, al centre de Sant Cugat. El cos policial ha accedit a l'interior de l'immoble, però no ha trobat els inquilins i ha pogut culminar l'operatiu amb normalitat, sense cap incident. Aquesta actuació arriba per ordre judicial d'urgència, tenint en compte els antecedents i les denúncies que hi havia contra un dels inquilins que en els últims dies havia causat danys i destrosses amb un matxet, a més d'amenaçar els veïns i d'insultar-los. La propietat de l'habitatge ja havia interposat una denúncia el 2024 que seguia el seu curs. Ara, gràcies a les denúncies dels veïns, han aconseguit l'ordre judicial amb caràcter d'urgència. A l'interior de la casa, per cert, hi han trobat un gos. L'actuació policial ha comptat amb unitats de l'ARRO, de Mossos d'Esquadra, la policia local i també la comitiva judicial.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Emprendre vol dir arriscar-se, però també obrir camí. Quan la persona que vol posar en marxa un projecte conviu amb una discapacitat, els reptes no només són econòmics o logístics, sinó també socials. Per donar suport i visibilitat a aquestes iniciatives, la UOC i la Universitat Pompeu Fabra han posat en marxa InLab, un laboratori d'innovació que busca trencar barreres i generar oportunitats. Avui ens acostem a Badalona per conèixer de prop aquesta proposta amb Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i impulsora del projecte, i també amb la nostra companya Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta López. Què tal, Marta? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
En primer lloc, et vull preguntar com us va néixer la idea del laboratori InLab?
Doncs mira, ja fa temps que a nivell professional treballo amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, no? Havia estat, per exemple, a la Fundació Catalana del Síndrome de Down, que ja també havíem engegat projectes d'emprenedoria amb persones amb discapacitat intel·lectual, i just vaig tenir vincle fa poc temps també amb els companys del Tecnocampus de Mataró, que ells són, bueno, experts en temes d'emprenedoria, i des de la UOC, no? Justament el meu grup d'investigació, doncs també tenim molta recerca en tema d'inclusió laboral, i aleshores vam dir, anem a fer alguna cosa, no?, relacionada per fomentar, no?, l'emprenedoria, sobretot en el col·lectiu de persones amb discapacitat. I va ser així, no?, que just vam trobar una convocatòria del departament i que vam iniciar aquesta idea de fer transferència en aquest context.
I quins objectius principals té el projecte?
Doncs principalment, no?, el fet de fer transferència de coneixement sobre el tema d'emprenedoria i amb aquest enfocament, no?, a la persona amb discapacitat. I per una altra banda, també molt important per nosaltres, el tema de fer xarxa. Fer xarxa entre entitats, no?, entre les diferents entitats, tant del camp de l'emprenedoria, no?, com del camp més social, i no?, sobretot les entitats que treballen amb els usuaris, amb persones amb discapacitat. Doncs fer xarxa, no?, entre totes aquestes entitats i, evidentment, també, no?, entre els propis usuaris, entre els propis emprenedors, doncs també poder fer aquesta xarxa, aquest intercanvi, no?, de recursos, de coneixement.
I quines són les barreres més comunes que es troben les persones amb discapacitat quan volen emprendre?
Doncs per començar es troben amb les barreres, i justament l'altre dia que fèiem una jornada, no?, ho comentaven, amb les barreres que es troba tot emprenedor, no? Això per començar, doncs les típiques barreres tant, no?, de temes de recursos, de temes ja més d'emocional, no?, de la pròpia percepció que en tinc jo, no?, de poder tirar endavant un projecte empresarial, no?, aquestes pors o de l'entorn, i hi ha les pròpies barreres, no?, que també tenen les persones amb discapacitat a nivell social. Per tant, ajunten, no?, aquestes tenen una capa més, no?, de barreres, i per això hi ha encara més dificultat per part de les persones amb discapacitat per emprendre.
I per què creus que l'ecosistema emprenedor no està adaptat per a aquest col·lectiu?
Principalment, bueno, més que no estigui adaptat, sinó que hi ha poques entitats que posin, no?, l'èmfasi en recursos especialment adaptats per les persones amb discapacitat. Sí que actualment, per exemple, hi ha una associació que col·labora també amb nosaltres, l'associació ASEMDIS, no?, que és justament una associació d'emprenedoria amb persones amb discapacitat. Ells sí, no?, que donen a conèixer, doncs, diferents eines, no?, que poden, i ajuts que poden tenir les persones amb discapacitat a l'hora d'emprendre. Aleshores, justament això, no?, de que hi ha poca coneixença, no?, poc treball en xarxa de totes les entitats que estem involucrades en aquest tema, i per tant encara falta, no?, com un esforç, no?, una mena d'embutxar, sí, no?, a totes aquestes entitats cap endavant.
Recentment, com has comentat abans, vau realitzar una jornada. Quins van ser els punts claus? Què vau tractar?
Sí, doncs vam fer una jornada, no?, que al principi vam tractar sobre el concepte d'emprenedoria, no?, la capacitat emprenedora, que a vegades no és només, no?, engegar una empresa, sinó, sí, que va molt més enllà aquesta competència emprenedora. Jo puc ser un emprenedor, no?, dins del meu context laboral, que no té per què haver-lo, no?, tinc per què haver-lo creat jo mateix. I, per tant, no?, reflexionar una mica sobre el concepte d'emprenedoria, que això va molt més enllà de crear una empresa, que també, però que va més enllà. I després ja vam anar acotant, no? Una altra de les taules rodones i de temes que vam tractar van ser justament això, no? De les xarxes, quines xarxes de suport no tenen les persones que volen emprendre. I aquí vam tocar tant xarxes en general, no? Per exemple, va venir una entitat que es diu Net Mentora, que justament, no?, dona molt de suport a nivell de mentoria, d'entitats o de projectes, no?, sobretot que tenen un impacte social, no? I és això, és en general qualsevol emprenedor, no només persona amb discapacitat vol anar, sinó qualsevol emprenedor que té aquesta idea de crear un projecte amb impacte social. I després també ens vam trobar, no?, en aquesta taula rodona de xarxes, altres entitats que sí que ja són específiques, no?, d'usuaris amb persones amb discapacitat. Va venir, per exemple, la Fundació Prevent, la Fundació 11, no?, que elles, per exemple, la Fundació 11 sí que inclús dota a nivell econòmic, no?, projectes emprenedors. Fundació Prevent té tot un programa que es dedica a donar suport, no?, a nivell d'assessorament de també projectes emprenedors amb persones amb discapacitat. Per tant, no aquesta segona taula que anava molt enfocada a quins recursos, quines xarxes, si sóc emprenedor, no, puc anar. I després també ens vam centrar en el tema de la inclusió laboral, no? De les dificultats que trobem avui dia, no? I de les avantatges que realment pot tenir una empresa, no?, quan té aquesta mirada inclusiva en la seva institució. I per acabar, no, potser el tema que va ser més feixuc però molt necessari, que és tot el tema legal i de constitució, sí, d'una empresa, sobretot, no?, quan una part del soci és una persona amb discapacitat.
I es van presentar alguns casos d'èxit?
Sí, perdona, mira, just m'havia deixat aquesta taula i és també una de les més importants. Sí. Un espai que vam fer justament això, no?, compartir casos d'èxit, tant de persones amb discapacitat que havien agafat la iniciativa, no?, d'emprendre, i aquí ens vam trobar, per exemple, a la Montse, que la Montse és una emprenedora que ella comentava, no?, jo vaig emprendre per necessitat, perquè en el meu entorn, no?, sentia que justament quedava molt exclosa d'assegurances, no? Volia contractar una assegurança i pel fet de tenir discapacitat, doncs ja no volíem fer aquest contracte amb ella. I aleshores justament el que ha muntat ella, no?, és una assessoria d'assegurances per persones amb discapacitat. Després, per exemple, també, no?, ens vam trobar a la Gemma, que ella és advocada, no?, i justament també va acabar la carrera i va patir una malaltia que li ha donat aquesta discapacitat, sí, i aleshores també es va trobar amb aquesta necessitat de, bueno, doncs, no, haig de crear, no, el meu lloc de treball perquè justament per la meva situació cap empresa, no, la volia contractar. Aleshores, doncs, ens vam trobar aquest tipus de projectes emprenedors, no, que potser pel que vam veure, no, a la jornada, molts d'ells, no, el repte que tenen és arribar en aquesta primera fase de em puc cobrir, no, el meu lloc de treball i després ja veuré si puc anar creixent, no? Però aquest primer objectiu ja hem vist que és molt difícil d'aconseguir en aquests projectes.
Sí. Tornant una miqueta cap a la iniciativa d'InLab, en què consisteix exactament el suport que oferiu als emprenedors?
Justament, no, la convocatòria que vam rebre del departament i el pla que hem fet, no, d'aquest projecte per aquest any, són dues accions només les que contemplem, evidentment moltes ganes de seguir propers anys, no, i anar ampliant, sí, i més amb la xarxa que és. Però són dues accions. Una primera que vam fer, que és aquesta jornada més clàssica de transferència, no? On vam fer, doncs, que per cert també està en obert, no? I qualsevol persona que no hagués pogut venir, doncs, la té disponible, que és una jornada més clàssica, no? de transferència de coneixement i de reflexió entre totes les entitats participants. I l'acció que farem el 24 d'octubre, que és molt més interactiva, i la farem tipus hackató. Vale? Aleshores, està destinat sobretot a usuaris que tinguin ganes d'emprendre, amb o sense discapacitat, perquè farem grups, no? Sí. Inclusius. I el que farem aquí serà determinar uns reptes que els plantejarem a les persones que vindran a participar, que està completament obert i és un esdeveniment gratuït. I aleshores aquests usuaris durant tot un dia farem dinàmiques de design thinking per crear solucions, no, i prototips en aquests reptes. I finalment un jurat avaluarà les propostes, no, que presenti cada grup i els guanyadors seran incubats uns mesos en les incubadores de la UOC i el Tecnocampus, no, amb la idea de donar una empenta en aquests projectes perquè puguin tirar endavant com a projectes d'emprenedoria.
I quins criteris es tenen en compte per seleccionar els projectes que acaben rebent finançament o suport?
Això justament ara estem constituint el jurat, però evidentment em puc avançar, no? Una mica, no em vull avançar més, però sí una mica, perquè un dels criteris serà que sigui en projectes amb impacte social, no? I per tant que tinguin una repercussió a nivell social molt important.
I quin paper tenen les administracions públiques en el desenvolupament d'InLab?
Justament, no? El projecte ha nascut gràcies a la subvenció a impacte social del Departament de Recerca i Universitats. Per tant, no? Hem d'agrair moltíssim al Departament, a la Generalitat, aquesta subvenció, perquè just ens ha permès fer aquestes dues accions de transferència, no? I iniciar aquesta xarxa. I més endavant, no? Seguirem demanant subvencions per tirar endavant el projecte ILLA, però segurament, no? El fet d'haver creat xarxes ja es crearan dinàmiques, no? Encara que potser no rebem més suport per part de l'administració.
Quin és l'impacte que espereu generar d'aquí, per exemple, 5 anys amb aquest projecte, de cara al futur?
És complicat, no dir tant a llarg termini l'impacte, però sí almenys, no? Per una banda, tant poder donar suport a emprenedors, no? a escala més petita, no? I algun emprenedor, sobretot amb discapacitat, no? Que no sàpiga per on iniciar, no? O com començar, quins recursos tinc, pues donar aquest espai, no? De, mira, pots contactar amb aquestes entitats, amb aquestes altres, tens aquests recursos, no? Donar aquest suport, aquesta, no? Benvinguda a l'emprenedor,
sí,
que vol iniciar un projecte. Exacte. Això per un costat. I per una banda, no? Agrupar, no? Totes les entitats que tenen a veure tant amb el món de la discapacitat com amb el món de l'emprenedoria per començar a generar, pues, més sinergies plegats, no? I que es puguin desenvolupar aquí, doncs, programes, no? d'acompanyament o altres tipus de programes que fins ara estan separats, no? Tenim els programes com més oberts a tothom, no? I no enfocat en la persona amb discapacitat, que en molts casos, pues, hi ha molts problemes d'accessibilitat i per tant les persones amb discapacitat no hi van, i per una altra banda els programes directament adreçats a aquestes persones. Pues, per tant, no? Poder treure programes més inclusius i que estiguin oberts, no? a la vegada a col·lectiu amb persona amb discapacitat i sense.
I ja per anar acabant, ja com una pregunta potser més personal, què és el més gratificant de treballar en un projecte com aquest, ja que ets la impulsora del projecte?
Sí, jo crec que intentar, no, com parlàvem al principi, trencar aquestes barreres que actualment hi ha tant en el món de l'emprenedoria i encara més, no, en el món de l'emprenedoria inclusiva, a mi és una de les coses que, no, que em genera més satisfacció, justament, no? Som, i em poso dins del col·lectiu, no? Moltes persones que tenim, no? aquesta competència emprenedora, i ja no competència, sinó, no? ganes d'emprendre, que ens motiva molt el fet d'iniciar projectes. Per tant, acompanyar, no? i donar suport, crear xarxa a tot aquest col·lectiu de persones que ens agrada molt la iniciativa de nous projectes, doncs això ja realment és una satisfacció i, evidentment, no? l'impacte ja, molt, ja és més lluny, però sí que també crec que té el projecte, no? de fer una societat més inclusiva. Que evidentment necessitem.
Molt bé, doncs Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, l'Anda de Sant i Teixis de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
I ara arriba la tertúlia, avui conduïda per la periodista Tina Forest.
Bona tarda, són 4:45 i al Connectats comencem com sempre a l'espai de tertúlia. Jo em presento, soc la Tina Forest i durant aquesta estona estarem en aquest espai per debatre sobre diferents temes d'actualitat. Deixeu-me presentar primer els tertulians avui. A l'estudi de Cugat Mèdia m'acompanya la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Des del Prat també ens acompanya en Joan Camps, escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
I des de Sabadell ens acompanya en Quirze Casablanques, graduat en Humanitats. Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs comencem presentant, si us sembla, el primer tema, que serà la Diada, que va ser ahir, la Diada Nacional de Catalunya. Hi va haver diferents actes, tant institucionals com ofrenes, manifestacions, etc. Centrem-nos, si us sembla, en aquestes últimes, les manifestacions convocades per l'ANC i altres entitats. Enguany estaven descentralitzades, tant a Barcelona, Girona i Tortosa, i havien aplegat unes 40.000 persones, segons les policies locals, bastant menys que l'any passat. Veient això, com veieu el moviment independentista actualment? Per exemple, a Montse.
Jo el veig diferent de fa uns anys. Si parlo per mi, estem en una fase més, diguéssim, a la ona baixa, però això no vol dir que no vibrem. Aleshores, jo crec que és un moment per reflexionar com es fa a partir d'ara. Aprendre del passat. I el que sí que he vist amb les notícies, perquè ahir no vaig poder anar per assumptes familiars, com abans t'he explicat, he vist que hi ha hagut molta participació de joves. I això per mi és el més important. Per tant, sempre endavant i positiva.
Joan.
Bé, jo com sóc una mica ja de jubilat i puc aquest pont llarg i tot això, doncs se m'ha excusat aquest any de no assistir a la manifestació, però tinc el costum de cada any anar-hi. Mm-hmm. Però esclar, és que estem ara vivint uns moments una mica, diguem-ne, de ressaca de tot el que és el moviment del procés, que vam arribar doncs molt lluny i semblava que ho teníem a tocar, i després això no va acabar de convertir-se amb allò, aquell desig que tot el sector independentista doncs volia, i clar, això té un impacte emocional, té un impacte a la consciència perquè no hem aconseguit, i això ha portat, diguem-ne, una certa disgregació que no és positiva, però que és inevitable després de no haver assolit un objectiu en què semblava que el tenia el teníem a tocar, o que hi havia una gran participació massiva de ciutadans de Catalunya que volien això, no? I això no ha estat així. I això té un cost, i aquest cost, doncs, és que, bueno, segons dades de les policies municipals, aquest any hi havia menys mobilització, perquè tampoc entre aquesta disgregació i amb el que no hi ha un plantejament més o menys compartit dintre del món independentista, doncs fa que la gent estigui una mica desinflada. Però això no vol dir que no existeixi l'independentisme. L'independentisme, jo crec que no és que hi hagi més raons que mai, hi ha les mateixes raons sempre, des del meu punt de vista, que porto més de 50 anys doncs participant en les activitats i moviments i manifestacions que s'han fet en aquest país. Però malauradament ara, diguem, estem en un procés de ressaca, que el que hem de fer és valorar, estudiar, treballar i aglutinar altra vegada doncs tot el moviment.
Quirze, tu què n'opines?
Mira, jo per mi, o sigui, s'han de valorar dos camins possibles. Hi ha una baixa de participació, una baixa important de participació. Jo també valoro que hi hagi més jovent dintre de la baixa, però quan allò o aquell que estimes no està en el millor moment, és quan més li has de demostrar que l'estimes. I perquè per altra banda, el segon camí que deia és que quan precisament no estàs en el millor moment i vens al millor moment, és quan és més dolorós. No sé si m'hi he explicat.
Totalment. Mm-hmm. Compartim sentiments, companys. Totalment.
Bueno, això ja està bé, això ja està bé.
Però en definitiva jo crec que, i ara diré una cosa que potser no és políticament correcta, jo crec que els partits polítics ens ho han fet. Són una mica responsables de tot plegat, eh?
Irresponsables amb la I davant, has dit, Montse?
Irresponsables, no?
Sí, amb la I davant.
Sí, dit, sí. No? Sí.
És que aquestes paraules de vegades es poden confondre i fas el, o sigui, el sentit al revés del que volies dir.
No? Bueno, amb tot el carinyo, perquè mira, jo no sóc perfecta i les coses no són fàcils, eh? Però sí que és veritat, Joan, que ho teníem a tocar i la efervescència que teníem fa 8 anys enrere, no? No és la que hi ha ara, però el que dic ara, hi ha esperança perquè ja veig relleu i hem d'aprendre de tot el que ha passat i bueno, sempre endavant, mai enrere.
Mm-hmm. Crec que ho comentava en Joan, que la gent estava desencantada, no sé si també veieu que és un sentiment generalitzat en general, no?
Home, clar, perquè és que els partits polítics no s'aclaran mai, i llavors, clar, la gent va quan hi ha un líder. I quan hi havia dos caps visibles, però a l'hora de la veritat no van donar el pas. El referèndum va ser clar, l'1 d'octubre va ser clar el resultat. Ah,
per això dic que veníem del millor moment.
Clar.
I per això és tan dolorosa.
Sí.
Bueno, jo permeteu-me que dubti que el referèndum fos clar. En un que no vam arribar ni a un 40% de participació, el referèndum no va estar tan clar. És a dir, per fer un pas qualitatiu endavant, amb aquest suport, ja no només a nivell de plantejament democràtic intern, sinó de reconeixement internacional d'aquesta voluntat majoritàriament expressada, tampoc això ho assolia. I fins i tot, jo diria que i soc crític i soc independentista, però els observadors que vam portar els que vam participar en tot el procés del referèndum van fer un informe en el que malauradament deia això no es pot homologar amb un referèndum. Per tant, quedava molt per fer, i si no valorem això i no entenem això, jo crec que després desenfoquem bastant amb la irresponsabilitat, i jo crec que cadascú té les seves responsabilitats, però irresponsabilitat em sembla una paraula una mica massa forta, no? El procés era allò que volíem i no va arribar allò que desitjàvem, però que tampoc vam tenir, o ens va faltar, diguem-ne, una mica més d'empenta, una mica més de força per poder tenir no només el reconeixement moral i democràtic intern, sinó el reconeixement democràtic extern. I aquests observadors internacionals tampoc el van avalar. O sigui que tampoc és tan clar tota aquesta crítica, que està molt bé el desig, no?, però que també ens toca tocar de peus a terra, perquè si no toquem de peus a terra, després no podrem tornar altra vegada a recuperar una dinàmica que engresqui a la major part de la població.
I tot i amb això, hi ha hagut molta gent que ha patit després les represàlies i tot això, i també això sap greu, eh? I s'ha de reconèixer que hi ha gent que encara ara està en processos judicials, bueno, pues demanar encara no té l'amnistia absoluta, vull dir que a veure, que ha sigut un procés dolorós, frustrant i dolorós, però com dèiem, no, companys, el moviment hi és. Mm-hmm. I ara serà, esperem, ara que sigui, farem més bé.
I no només repressió política, hi ha hagut una repressió, diguem-ne, fins i tot laboral. Hi ha que gent que no pot treballar de lo que era la seva feina perquè ha estat inhabilitat absolutament, fins i tot de la seva feina en el món universitari, i encara estan en aquesta situació. És a dir, que no només els hi han fet un pacte de la fam.
Vale. Clar, davant d'aquesta situació, nois, quins creieu que han de ser els propers passos a partir d'ara davant del procés independentista? No sé si creieu que hi hauria d'haver-hi una unitat de partits, que s'hauria de tirar cap aquí, o tirar més per al moviment social i pressionar més en aquest sentit.
Bueno, jo, mira, a mi em fa l'efecte que ens hauríem de deixar d'allò. És que vosaltres sou, és que nosaltres sí que som, però vosaltres encara no sou.
Exacte.
Vull dir, això no ens porta absolutament enlloc, però en cap moment, eh? O sigui, en cap ordre de la vida això ens pot portar enlloc. És a dir, aleshores hauríem de mirar una cosa. Quan tenim poc valorem el que tenim. Si només tenim patates, mengem patates. però no busquem sempre la responsabilitat o perquè només tenim patates. No, escolta, aviam, asseiem-se i mirem la millor manera de compartir-les. Clar. I demà a veure si podem tenir una altra cosa, i demà passat una altra. Però això d'anar fotent retrets els uns als altres, com molt uns clar. Que jo sé i m'abstindré de dir qui són, perquè són tots, no cal donar la llista, no són maneres de caminar pel món.
Aquí bueno, vull anar jo quan deia de lo irresponsable.
Sí, que ho has dit molt bé, que potser t'has pensat que jo ho havia entès malament.
No,
jo només deia que t'havia de quedar clara la I que posaves davant.
Des del carinyo i el màxim respecte per tothom, perquè cada un fem el que podem i ja està, no? Però vist amb el conjunt, dius, però com pot ser que no sapiguéssim això i com vas... No? I la gent va manar molta gent de bona fe. Jo sempre he anat amb el moviment pacifista, vull dir, jo no he sigut mai violenta, i pensava, doncs, amb això, amb el dret que té un poble d'autodeterminar-se, i aquest moviment va sorgir al principi, molta gent ens hi vam sumar, però bueno, ja sabem que el que tenim al davant no és pacifista, també ho hem comprovat. Sí.
Abans de canviar de tema, deixeu-me que posi el focus en una de les reivindicacions que hi va haver-hi més en general en el dia d'ahir, que va ser el de la defensa de la llengua catalana, no? Arrel d'aquesta sentència que va sortir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que tombava el decret per blindar el català a l'escola. Com veieu aquesta qüestió? Què caldria fer? Quins són els següents passos?
El primer hauríem de començar a aprendre que la llengua no és una qüestió política, sinó que és una qüestió cultural. Si en un moment donat aprenem això, haurem avançat una mica. Si no, malament. Perquè si la llengua, en comptes de servir, o sigui, les llengües, en comptes de servir perquè ens entenguem els uns als altres, serveixin perquè ens fotem cops de roc, malament, eh? Vull dir...
És que la llengua també forma part de la identitat d'una nació, d'un poble, i això aquí és on frisa amb lo de la política, no? Per exemple, Polònia és un país totalment pla, que no, la separació de Rússia i d'Alemanya no tenen uns Pirineus. Llavors han mantingut la seva, o sigui, l'autonomia com a país a base d'aquesta llengua tan difícil que és el polonès i de la seu fanatisme religiós, no? I eren com si les seves dues identitats que feien de Polònia diferent dels altres. Nosaltres, clar, som un país d'acollida, de progrés, tothom ve gent de tot arreu i ens encanta que vingui gent de tot arreu i, clar, se'ns va diluint la nostra llengua. El que hem de fer és parlar-la, ensenyar-la i home, ara som més gent que parla en català que al principi del 1900. El que no hem de deixar és deixar de parlar-la, penso jo.
I recordem que la situació de la llengua que hi ha hagut fins ara ha sigut precisament apadrinada per una gent nouvinguda que vivia a Santa Coloma de Gramenet.
Sí.
Jo crec que, bueno, amb el tema de la llengua, que és la columna vertebral del que genera la consciència de diferencial, de nació, de ser un país, i que genera tot un món cultural en el que ens identifica com a nació, és bàsic. Però també hem de tenir en compte que aquesta lluita per la recuperació de la llengua, mentre hi hagi una estructura política, jurídica, que posi en una situació de preeminència una llengua sobre l'altra des del punt de vista del Tribunal Constitucional a l'hora d'interpretar tota la regulació que puguem fer, aquí topem contra la paret constantment. I ho tenim difícil, la transició democràtica que vam en aquell moment, doncs hi havia un cert sentiment de certa culpabilitat per part de determinats sectors polítics espanyols que no s'atrevien a fer un enfrontament directe, però conforme ha anat passant el temps, estem veient que cada vegada tenen un pronunciament més clar en defensa d'un país, una llengua, una cultura i una bandera, que és l'espanyola, i a poc van avançant cap aquí a través dels instruments de poder que tenen. I això fa molt difícil d'enfrontar-s'hi,
i si hem d'anar als tribunals, jo crec que cada vegada que vagi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja porta unes quantes sentències i per tant és anar a aquest tribunal, ja sabem que tenim la batalla perduda, després podem anar al Suprem o al Constitucional, i jo crec que aquest tema també tenim la batalla perduda, perquè la mateixa estructura de la Constitució espanyola jerarquitza els usos de la llengua. I això cada vegada més amb una estructura jurídica més controlada pels actors que ja no se n'amaguen de ser beligerants, no. Doncs les sentències han de ser beligerants contra les llengües, diguem-ne, minoritàries. Tampoc és cert que tinguem ara més parlants que fa 100 anys el català, perquè aquest és un valor potser amb nombre de població que des del punt de vista relatiu, és a dir, la composició d'aquesta població, ara hi ha menys gent que viu en aquest país que parla català que fa 100 anys. No. És a dir, que no és que siguin més, en termes absoluts, més persones parlant, sinó que la llengua és un mitjà de comunicació que posa en contacte la població i que cada vegada veiem que com que hi ha més població que parla per diferents motius el castellà, cada vegada es dilueix més l'ús social a favor del castellà que del català, perquè hi ha més un context més majoritari a favor de la llengua, ja no només des del punt de vista institucional, televisiu, mitjans de comunicació, sinó també de relacions interpersonals. Mm-hmm. I llavors, aquí és un combat de persistència i de voluntat que hem de mantenir els que utilitzem una llengua, la llengua catalana.
Jo hi voldria afegir un detallet amb tot això, que sí que, o sigui, dona la impressió que estem defensant el català versus castellà. Compte, molt de compte, amb l'imparable empenta que porta l'anglès. Tu vés a donar un volt pel Passeig de Gràcia i a veure si sents algú que parli català o castellà. Tot Déu parla anglès.
Sí.
Mm-hmm. Vale. Molt de compte amb això si volem salvar la llengua, eh? Llavors, a mi una cosa que em molesta molt és que vegis molts aparadors de botigues, per exemple, ara que ja estem de cara a les festes de Nadal, que et felicitaran a Nadal amb el Merry Christmas i tonteries d'aquestes. Amb això s'ha d'anar molt en compte. La nostra llengua és una, no cal que ens fotem a parlar una, que la Unió Europea és minoritària. Mm-hmm. I sembla que només sapiguem parlar això.
Molt bé, noi, si us sembla, passem al següent tema, perquè si no ens quedarem sense temps. El següent tema de la tertúlia seria amb el nou avantprojecte de la llei del tabac, que el Consell de Ministres va aprovar, que amplia els espais on no es podrà fumar, i un dels més destacats serien les terrasses de bars i restaurants, i també en els entorns de centres sanitaris, educatius, socials, etc, etc. Com veieu aquesta mesura?
Ja deixo parlar els companys.
Doncs va, Joan, per exemple.
Sí, bé, jo tot el que sigui avançar amb la a lluitar contra la contaminació que representa per la societat que no fumem amb el tabac, millor. Perquè, mira, per exemple, això de les terrasses. Com que a dintre no es pot fumar per les terrasses. Ara han posat uns calefactors perquè l'hivern la gent pugui anar a les terrasses, però clar, si tu vas a una terrassa, sigui l'hivern o sigui l'estiu, hi ha gent que fuma, i agafa, i en compte de, com que està parlant amb altres del seu, la seva taula, agafa i té el costum de posar, per no tirar el fum a la cara seva o a la cara del seu amic o amiga que està tenint la conversa, posa la mà enrere i envia el fum o l'altre cantó.
El veí.
Sí, el de l'altra taula. Clar, em sembla molt bé que el fum em molesti, però aquest efecte d'enviar el fum a l'altre cantó, doncs té un efecte a les altres persones que precisament no ens agrada el fum, no volem fumar i no volem ser fumats, tampoc.
Exacte, que no es fumin, que no es fumin.
Exacte. Jo crec que tot el que sigui, potser podrem dir que és insuficient, que es queda curt, però tot el que sigui avançar en aquest sentit, jo crec que és positiu. Jo recordo quan es va fer la norma de que no es podia fumar en els locals, i això va ser molt criticat, algunes comunitats autònomes governats per determinats partits d'aquest tipus més conservadors o casposos, allò que s'intenten enfrontar tots els canvis perquè
volen continuar mantenint la bicoca, al final, què ha passat? Que tothom ha passat per aquest tema i tothom estava super satisfet de que a les discoteques, als bars, als cinemes, al tren, perquè jo ho havia vist a l'autobús, a tot arreu, abans es fumava i ara ja no es fuma, i ostres,
ho veus bé, vaja, Joan, ho veus bé.
Menjant-te un bistec sense el fum del veí.
Molt bé.
Quirze.
Mira, jo estic molt content en aquest sentit. A veure, jo fa, per no equivocar-me, 37 anys que vaig deixar de fumar. Jo fumava moltíssim. O sigui que jo vaig deixar de fumar molt abans de que s'implantés la primera normativa, perquè era la primera normativa ara fa 20 anys, que es va reformar el 2010. Però, o sigui, jo estic molt content perquè aquesta lluita contra el fumar, resulta que és progressiva, i si mires enrere i mires no aquests del 2010 que es va fer la reforma, no, o sigui, els 20 anys enrere que es va començar a normalitzar el tema del no fumar, s'ha avançat moltíssim. Però amb una cosa en què no s'ha avançat és explicar-li al fumador que, a més de fumador, és un cochino, perquè el que no poden fer és embrutar tant com foten els que fumen, perquè és que, bueno, aviam, jo visc a Sabadell, però suposo que al Prat i a Sant Cugat deu fer el mateix. Vull dir, si comptes les borilles que trobes a la vorera amb tres cantonades, passes del centenar. Vull dir que, o sigui, la vorera de carrers que el teu ajuntament corresponent les escombra,
Bé, companys, jo sé que parles amb vosaltres, m'encanta sentir-vos-a, perquè, a veure, jo soc farmacèutica sanitària, també soc exfumadora, per tant mai aniré en contra d'un fumador, perquè considero que jo també ho vaig ser, i és una persona que està addicta a una substància i que fem l'esforç que se pot deixar de ser addicta. Però ho has de voler, hi ha tractaments i podem curar.
Però ho has de voler,
Sí, no, però el que hem de fer és prevenir. I de sobretot, sí que hem avançat. Jo formo part d'una societat científica catalana, la presideixo, de companys sanitaris que estem fent des de fa molts anys, més de 15 anys, pues això, de lobby per prevenció i per promoure. Estem molt contents, no cal dir, de que el Consell d'Administració hagi aprovat passar això al Parlament. Us he de dir que portem 15 anys demanant-ho. No ha sortit amb tot el que volíem, perquè no ens han tret lo del empaquetat genèric i tampoc no augmenten els preus. Fa anys que estem tots som voluntaris. Estem contents del recorregut, perquè fumàvem un 30%, ara un 24%, i coincideixo amb vosaltres de que el fumador, jo el respecto, perquè jo he sigut fumadora, és un pacient, l'hem d'ajudar, no l'hem de criminalitzar, però sí que li hem d'explicar que quan ell fuma, està fumant els altres, i que hi ha 1.200.000 persones al món que moren fumadors passius, i també embruten. A mi em preocupa molt la contaminació del medi ambient, les borilles, com heu dit, ara sobretot tots els carregadors, aquests vapers, també els tiren, o sigui, són uns marranos. Però mireu, jo no sé per què a les companyies del tabac, que contaminen i emmalalteixen la gent, per què no hi ha tribunals que no els hi posin sancions per tot el que contaminen i els obliguin a netejar, i per tot el que emmalalteixen. Recentment al Canadà hi ha hagut una sentència que condena les tabacaleres a pagar els tractaments dels fumadors malalts. Sincerament, és un producte que sabem de fa molts anys que és tòxic, cancerigen, és addictiu, sobretot és addictiu, i les tabacaleres van, mira, de rosites, i ara pues, amb els nous vapers s'han focalitzat amb els joves. Nosaltres, Joan, Quirze, tenim una edat, ja ho hem pogut superar això, però sí que és veritat, hi ha un 24%. Davant d'una terrassa, una minoria fastidia una majoria. I jo aquesta llei feia temps que la demanàvem, i sincerament moltes terrasses s'està fumant i no es podria fumar ara, perquè haurien de ser terrasses només amb dos paravents, i hi ha moltes que estan tancades i estan fumant, sí, com si estiguessin tancats. I s'ha de ser més respectuós. Respectuós amb el que fuma, però el que fumador ha de respectar els que estan al costat, els nens, la gent gran i el medi ambient. I això es passa per molta educació, sobretot no penalitzar, però educar, educar. I fa molts anys que no tenim campanyes, tenim molt poques campanyes en aquest sentit. Per què? Bueno, hi ha molts interessos polítics que fan que tot costi tant.
Ara que deies, Montse, això dels joves...
Més que polítics, creia... econòmics, diria.
Sí, sí, econòmico-polítics, clar, home, ja poderoso caballero, tenen diners.
Sí, sí, sí.
Ràpidament, creieu que molta gent jove s'està enganxant al tabac, sobretot per aquestes, aquests nous productes, no?, que cada vegada van sortint, que intenten com captar més la seva atenció cada vegada més?
Més que el tabac clàssic, que ha baixat la venda, està augmentant molt la venda en joves, a tot el que són els vapers i cigarretes. Diuen vapers perquè queda molt bé, sembla que sigui vapor aigua, o això si es vapeja, no, no, som, no vapejant aigua, vapegen productes químics que també són tòxics, i va, augmenta més per aquí la cosa, no? Però també tenim un problema amb el cannabis, que com queda guai políticament, pues a través del cannabis, també posa el cannabis ho posen amb tabac, i al final acaben sent addictes al cannabis i addictes al tabac, i aquest és un gran problema, fer veure que no passa res, que és innocu, quan el cannabis és molt tòxic pels joves amb el desenvolupament mental. A mi em preocupa la joventut, bàsicament. Hem de ser...
Bueno, perquè és el futur, evidentment, és un futur de la humanitat, la joventut.
Clar, bueno, cada vegada hi ha més gent amb trastorns mentals, més enfermetats mentals,
sí,
no, que ve de tot el que es foten.
Sí, i no només cannabis, sinó altres coses més psicodèliques.
Exacte.
Sí, sí, clar, que estem parlant i no ho dic com una novetat, però estem parlant d'un estat del benestar en el qual les farmàcies despatxen molts com se diu, els medicaments contra les depressions i la...
Ah, sí, abans el Prozac, no?, el Seroxap.
Sí, exacte.
Bueno, els despatxen si els recepten, eh? No,
ja, 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 però bueno, sí, sí, es despatxen si els recepten, però bueno, diem-ho d'una altra forma.
Sí, sí, els antidepressius estan...
Se'n recepten...
Sí, sí, en vez de caminar, fer salut, fomentar altres coses, sí, totalment d'acord.
Sí, sí. Doncs, nois, no tenim temps per més, però moltes gràcies per haver participat a la tertúlia d'avui. Montse Moral, Joan Camps i Quirze Casablanques, gràcies als tres. I gràcies també a tots els oients per escoltar-nos i ens veiem a la propera.
Un plaer, companys.
Gràcies. Adéu, adéu. I bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Club
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema, però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat la casa ocupada al carrer de Sant Domènec, al centre de Sant Cugat. El cos policial ha accedit a l'interior de l'immoble, però no ha trobat els inquilins i ha pogut culminar l'operatiu amb normalitat, sense cap incident, aquest mateix divendres al matí. Aquesta actuació arriba per ordre judicial, d'urgència, tenint en compte els antecedents i les denúncies que hi havia contra un dels inquilins que en els últims dies havia causat danys i destrosses amb un matxet, a més d'amenaçar i insultar els veïns. La propietat de l'habitatge ja havia interposat una denúncia el 2024 que seguia el seu curs. Ara, gràcies a les denúncies dels veïns, han aconseguit l'ordre judicial, com dèiem, amb caràcter d'urgència. A l'interior de la casa, per cert, hi han trobat un gos. L'actuació policial ha comptat amb unitats de l'Arra de Mossos, la policia local i la comitiva judicial. Més coses. Aquest cap de setmana és un cap de setmana de festes majors a Sant Cugat, amb la de la vila de Vallloreix i la del barri de Volpelleres. Cap a, com dèiem, la festa major de Vallloreix comptarà amb una quarantena d'activitats que celebraran entre aquest divendres i el 16 de setembre a Sant Cebrià. Enguany l'EMD ha apostat per una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran en espais com l'aparcament de l'estació, al costat del CAP o al pàrquing del pavelló poliesportiu. Aquests i altres carrers quedaran amb l'accés tancat als vehicles per tal de poder realitzar les activitats programades amb seguretat. I pel que fa a Volpelleres, el barri celebra una nova festa major també des d'aquest divendres, 12 de setembre, quan comenci el pregó, a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Volpelleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Volpelleres. La festa s'allargarà fins diumenge, amb desenes d'activitats per a tots els gustos i edats. Unes festes majors, les seves organitzacions, que hauran d'estar pendents, sobretot durant avui i demà, del cel, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, a més d'un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja alt, que pot afectar Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest mateix divendres. El nivell de perill previst a la comarca és de 3 sobre 6. Els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta i localment ser forts. Res més per ara. Més informació al nostre web, www.cugat.cat, constantment actualitzada, i a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @CugatMedia.
Serveis informatius de Cugat Media. Sant Cugat, 91.5 FM.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentem algunes principals afectacions. Ara mateix el gruix més important de retencions el trobem a l'AP7, amb 6 quilòmetres de cua entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit sud, en sentit Ulldecona, amb un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. A banda d'això, també retencions puntuals a la Ronda, a l'AB20, a l'altura més o menys de Vallcarca, amb 2 quilòmetres de retenció en sentit Trinitat, en sentit nord, també retencions puntuals a la C58 a causa de la retirada d'un vehicle, amb un cadet aixec en sentit nord cap a Terrassa, on hi ha un camió al voral, i també retencions molt intermitents a la 2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, amb un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. I això és el que tenim fins ara des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Lorena. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Fa 20 anys que es va jubilar, però als seus 80 anys continua més actiu que mai. Joan Garcia va treballar durant més de 40 anys a la Condiesel, una de les empreses més emblemàtiques que ha tingut la ciutat. Ha estat vinculat a clubs esportius com el Sant Cugat Esport de Futbol i el Club Petanca Sant Cugat. I des de fa una colla d'anys també col·labora amb el Rebost de Càritas. Joan, benvingut.
Gràcies.
Com portes la jubilació?
Pues la porto... força bé i activa.
Sí?
O sigui, no puc dir que m'agradaria tindre més temps per mi, perquè si lo volgués tindre, lo tindria, no? Però em trobo molt bé con les activitats que faig.
És com t'imaginaves aquesta etapa de la vida? O és una mica diferent?
Pues mira, la etapa, jo quan vaig jubilar lo tenia molt clar tot. I realment lo tinc clar. Però al cap de 5 anys de jubilar-me vaig tindre que anar-me a Extremadura.
Per què?
La meva dona tenia un problema de salut i vam marxar. Vam anar a unes vacances, no es va agradar, i vam fer una estància de 10 anys.
Déu-n'hi-do, quines vacances, sí, no?
Van tallar tot el que tenia previst i... i com t'ho diria jo?
Vau fer un canvi.
Planejar,
sí,
per fer un canvi totalment diferent a un lloc que no, pràcticament no coneixia ningú, perquè con la gent que jo coneixia d'abans, pues ja n'hi havien mort molts i molts que havien emigrat, perquè jo soy d'un poblet d'Extremadura, d'Hinojosa del Valle, que ara actualment són 500 habitants, molt patir, però una tranquil·litat.
Que no
i vaig
té preu.
Tindre que rehacer un altre cop totes les activitats i tota la meva planificació de la jubilació.
I com vas planificar aquesta jubilació allà?
Pues mira, allà vam viatjar molt, perquè jo vaig sortir d'Extremadura molt petit, bueno, amb 15 anys, i no coneixia pràcticament res d'Extremadura.
O sigui, la teva comunitat, la comunitat extremenya, no l'havies...
Jo no l'havia conegut, perquè llavors, quan jo vivia a Extremadura, los viatges los tenien que fer en burros o en bicicletes.
Clar, havia muy poco. És el que hi havia en aquella
llavors,
època.
Llavors, coneixia els pobles del voltant, no? Com era Villafranca, Zafra, Almendralejo, o Nacho Rivera, los pobles del voltant de... Però el que era la província... I part de Càceres, tot això que parlaven del Jerte i el Valle de la Vera,
sí,
i tot això jo no coneixia res.
Pues és
i
fantàstic,
aquests 10
eh?
Anys m'he dedicat a conèixer Extremadura. Jo he sigut sempre motero, i llavors jo, abans d'anar-me, havia vingut la moto d'aquí, perquè aquí pues no la feia, pràcticament no la feia servir. I vaig tindre que comprar-me una a Extremadura.
per poder fer aquest, aquest viatge no, aquest d'exploració viatge, per
sí,
allà, no?
Algunos ho feia con la dona, però normalment anava en cotxe. Aquella moto la van comprar, la vaig comprar per les meves sortides, per el meu espai.
Pels teus moments.
I aquests, havia un grup de moteros que tenen un nom molt peculiar, moteros carroza a la una en casa. O sea, que sortien a almorzar i feien, bueno, pues feien unes voltes i feien, i con això me va ajudar molt a conèixer part d'Extremadura.
I després decidiu tornar al cap de 10 anys?
Al cap de 10 anys, pues un altre cop estaven enyorats una mica, teníem els fills aquí, les nets, i van, com tenia la casa aquí, pues van tornar. Allà me vaig anar d'alquiler, vaig alquilar una casa nova per estrenar, i si te digo el...
El preu?
El preu és 200 euros.
Déu-n'hi-do.
Pagava cada mes.
Déu-n'hi-do.
Una casa nova.
Com ara? La situació està com ara, eh?
I ara, pues, al vindre cap aquí, pues, he tornat a refer tot el que havia deixat.
I escolta'm una cosa, tu ara explicaves que arribes a Sant Cugat jovenet, amb 15, 16 anys...
Mira,
tu vas arribar al 61...
Sí, però vaig arribar de rebote.
Per què?
Perquè la meva família ja havia planejat d'emigrar, no? Però totes les papeletes estaven en Mallorca.
Vaja, no està malament tampoc, eh?
No, el meu germà ja treballava allà i jo un estiu del 59 me'n vaig anar amb el meu germà. Però els meus pares, al 61, tenien que marxar a Mallorca. Llavors, la meva mare tenia una germana, mi tenia mare de Carme, vivint aquí a Sant Cugat. I li va dir, no em vagis a Mallorca, vine aquí, estem juntes, que hem fet molt treball, i bueno, i total, que en les Navidades del 61 van rebre una carta a Mallorca dient, nens, cap a Catalunya, estem a Sant Cugat, carrer La Mina, número 20, tal.
Ostres, Déu-n'hi-do,
o sigui, aquestes Navidades vull passar-lo amb vosaltres, o sigui que deixeu tot el que tinguéis per ahí i per Catalunya, i
quin canvi.
I arribes aquí, jo vam vindre aquí.
I arribes aquí, de les primeres coses que m'imagino que t'impacten és una gran nevada, una riuada...
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Els meus pares ja hi eren quan va passar la riada de Terrassa i Rubí. Jo no, jo ja... Perquè això va ser-hi al setembre i jo veia arribar les vacances al Nadal del desembre. I llavors jo... me vaig assabentar quan vaig arribar, no? I els meus pares me van explicar el que havia, després jo vaig endegar una mica i tot això. Però la meva integració aquí a Sant Cugat va ser ràpida. No vaig tindre problemes d'adaptació ni de companys. Ni... En seguida vaig començar a anar a classes nocturnes i en un dels col·legis que va començar a anar era el senyor... aquí al carrer Major, l'Esqueta, senyor Javier
l'Esqueta. Sí, a l'escola Esqueta, sí.
Havia obert a la nit per les persones...
Grans?
Bueno, que estava ja fora de l'edat de col·legi, no? I bueno, i vaig començar aquí i vaig començar a treballar molt aviat.
Amb quina edat?
Pues tenia 16 anys. No havia complit el 17 encara.
I vas treballar a la construcció?
Vaig treballar a la construcció uns 6 o 7 mesos. Després vaig trobar una feina con un topògrafo, se diu, per medir o per marcar la carretera que va de la gasolina al Repri.
Sí, on hi havia la discoteca Chic.
Sí. A la Floresta, les Planes, Vallvidrera, aquest tramo de carretera.
I la carretera de Vallvidrera.
La carretera de Vallvidrera la vaig començar pràcticament jo. I d'allà vaig fer un any a la plaça Alcoi, que hi havia un taller d'electrofrenos i relés i coses elèctriques, con un tal señor Climent, un tal señor Climent que era de las Planas, me sembla que era, y tenía un taller montat. Vaig estar un any. I aquest any vaig passar Anònima de Torcido al turno de nit.
Anònima de Torcidos. Sí. Aquesta és una empresa que jo recordo vagament.
Fa anys ja que va desaparèixer.
Sí, i a què es dedicava?
Pues se dedicava a la torsió del fil per a tejer, que després van muntar una altra empresa que era també de l'Otexa.
Sí, Otexa.
A prop de los col·legis de Plaferrera. I ahí treballant per ella. Ahí vas treballar un any.
I quan arribes a la Condiesel?
Arribo el dia 8 de gener del 65.
Déu-n'hi-do com ho tens, eh? Ho tens marcat.
Sí, sí, el 8 de...
I allà fas, diguem, ja tota la teva...
Allí vaig entrar com a oficial de tercera.
Sí.
I ahí vaig començar fent toberes i coses. Ahí lo que fèiem era tot el producte del motor dièsel, tant la bomba injectora com injectores, com filtros, tot el que porta al motor dièsel. I ahí vas començar a treballar.
Quants anys?
I ahí vas conèixer la teva mare.
La meva mare la vas conèixer ja.
La qual?
És que és una empresa, la Condiesel, ho explicàvem a la presentació, que va donar feina a bona part de la població de Sant Cugat. Llavors.
Sí, de Sant Cugat, de Cerdanyola, de Ripollet, de Rubí, imagina't, de Tarragona.